participen des de casa. Qui és?
Alejandro Sanz.
Molt bé, eh?
Sí, clàssic.
Mireu, efectivament, aquí estem escoltant és el músic, compositor i artista espanyol Alejandro Sanz, que juntament amb els artistes argentins, a veure si els coneixeu, Maria Becerra.
Home.
Sí, eh? La situem en el mapa. Tant. Bizarrap, que va fer la col·laboració amb Shakira. I el colombià Fate.
Sí, tant.
Diu així, eh? Val. Doncs estan nominats i actuaran a la cerimònia d'entrega dels Latin Grammy d'enguany. Una cerimònia que tindrà lloc el proper 17 de novembre a Sevilla i on també hi veurem cares conegudes com la de Rauw Alejandro, mític, Cani García, aquest el tinc més perdut, però bueno, i també Camilo, Karol G i Shakira, val? Artistes que tenen, atenció, 7 nominacions cada un i que, per tant, són els artistes amb més opcions de guanyar el premi en aquesta propera cerimònia dels premis. Pel que fa al nostre protagonista d'avui, Alejandro Sanz, que sapigueu que a hores d'ara s'ha convertit en l'artista espanyol amb més premis obtinguts al llarg dels anys d'aquest concurs i que enguany està nominat en dues categories diferents, per tant... No està malament. Esperarem un meset a que arribi la cerimònia d'aquests premis. De moment, si us sembla, avui acabem aquesta cara bé amb Alejandro Sanz.
Doncs som-hi, gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé.
Radio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Dotzè dia d'atacs a l'exèrcit de l'exèrcit d'Israel a la franja de Gaza i els morts i ferits es compten per milers. Ahir l'ONU alertava que els civils palestins corren el risc de patir infeccions per la falta d'aigua després que el govern d'Israel n'hagi tallat el subministrament. Mentrestant, diferents equips internacionals d'emergència s'han desplaçat fins al terreny per mirar d'ajudar a les víctimes. Una d'aquestes organitzacions que hi treballa és Metges Sense Fronteres i per això volem saludar avui a Mila Font. Ella és la delegada a Catalunya d'aquesta ONG de Metges Sense Fronteres. Mila Font, molt bon dia, buenos días.
Hola, bon dia.
Senyora Font, quanta gent de Metges Sense Fronteres a Catalunya hi ha desplaçada a la Franja de Gaza?
Desde el equipo de Médicos Sin Fronteras es aproximadamente unos 20 personas de personal internacional que ya estaban trabajando en la franja de Gaza desde antes de que comenzase esta escalada del conflicto, acompañados por más de 300 trabajadores nacionales de la zona.
¿Quines notícies tenen de tots ells?
Bueno, ahora mismo lo que hicimos al fin de semana pasado, nos movimos la mayoría, sobre todo el personal internacional se movió al sur de la franja de Gaza y algunos compañeros palestinos sí que se han quedado trabajando en el norte, pero bueno, básicamente el trabajo de Médicos Sin Fronteras, que es donar medicamentos y equipamiento médico a los hospitales, ha continuado hasta que ha sido posible y ahora mismo estamos un poco a la espera de cómo se desarrolla el conflicto para poder continuar trabajando.
Y ahora de fet no hi ha ni hospital, ¿no?
No, ahora mismo no estamos trabajando directamente en gestionando ningún hospital. Como te decía, el equipo lo tenemos en el sur, pero sí que algunos de nuestros compañeros están apoyando en otras estructuras.
¿En quines condicions està vivint ara mateix la població de Gaza, per entendre-ho tot plegat?
Pues es una situación muy, muy difícil. Ya es la franja de Gaza es una zona donde los niveles de pobreza ya antes de esta escalada son unos niveles de pobreza, muy, muy altos. Y lo que está ocurriendo esta semana, donde, se han cortado todos los suministros, es una situación muy, muy difícil. A esto se le suma todos los bombardeos constantes y el desplazamiento de aproximadamente unas 600.000 personas dentro de la misma franja con todas las necesidades que tienen las personas y más en movimiento, ¿no? O sea, que es una situación muy, muy difícil y que estamos viendo con muchísima preocupación.
De fet, la situació és tan greu, senyora Font, que llegíem ahir membres d'aquest equip que, per exemple, s'està operant a persones sense anestèsia.
Bueno, sí que existe, ya empieza a haber un problema de analgésicos y de, o sea, de medicamentos. En, por ejemplo, nosotros en 3 días de esta semana hemos gastado lo mismo que normalmente gastábamos en 3 semanas, ¿no? O sea, los suministros se están acabando de una manera muy, muy rápida por todas esas necesidades que hay ahora mismo de heridos. Estamos hablando de que en esta última semana ha habido más de 10.000 heridos en un lugar donde hay una capacidad de hospitales de 3.500 camas. O sea, si eso también lo llevas al uso de medicamentos, pues ahí es donde estamos con muchísimos problemas.
Mm-hmm. Deixem preguntar-te quina mena de cap o de fortalesa de tenir una persona de Metges Sense Fronteres per arribar a actuar i a poder fer la seva feina sota les bombes, com estan caient a Gaza.
Bueno, en Médicos Sin Fronteras está claro que bueno, los equipos que tenemos en esa zona son equipos muy, muy, muy experimentados, ¿no? Y básicamente al final lo que te mueve a estar en esos lugares es el saber que estás poniendo tu granito de arena y ayudando a esas personas a aliviar el sufrimiento y a salvar vidas, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos mueve. A la vez sí que tenemos, bueno, pues diferentes protocolos de seguridad, de dónde podemos movernos y dónde no. Y ahora mismo, pues como te decía, la mayoría estamos en el sur de Gaza, pero ni en ninguna zona de la franja. Yo creo que es un lugar seguro para nadie ahora. Uh-huh.
De fet, ahir, abans ho dèiem, ahir un hospital de Gaza dels importants va ser atacat, no en queda pràcticament res de l'hospital, 500 morts. Els hospitals o les zones sanitàries estan sent bombardejades, entenc, també, a Gaza?
Sí, bueno, el hecho de ayer es un ejemplo claro, ¿no? Y lo que vemos es cómo esas mínimas reglas que tiene la guerra no se están respetando. Las reglas de la guerra, que también tiene, es que no se puede, bueno, pues bombardear a civiles, ni a estructuras sanitarias, ni a ambulancias, y eso es algo, bueno, pues que estamos viendo en este conflicto desde hace tiempo y en esta última semana de una manera muy, mucho más evidente. Mm-hmm.
Dèiem que ara mateix a la franja de Gaza Israel havia tallat el subministrament d'aigua, de llum, etcètera, etcètera. I hi ha gent que necessita doncs, tots aquests medicaments que ens deia la senyora Mila Font o que necessita ser operada, però la salubritat deu ser baixa. Hi ha risc de malalties i fins i tot de pandèmies?
A ver, ahora mismo la situación del acceso al agua es muy, muy difícil, ¿no? Y lo que vemos es que está empeorando a cada hora. No hay agua en las tiendas, la gente está empezando a tener que beber agua del mar y ese hacinamiento, como te decía, en esas 600.000 personas desplazadas, sí, es una posibilidad que ante esas condiciones se desarrollen epidemias, ¿no? Pero yo espero que antes de llegar ahí se encuentre una solución para todas estas persones.
La comunitat internacional no està fent alguna cosa? Teniu aquesta sensació?
Bueno, yo creo que lo que sí que estamos viendo en los últimos días es como que hay una, bueno, sociedad civil que sí que se está moviendo por lo que está ocurriendo en Gaza, o sea que yo creo que eso es importante, esa muestra, pero sí que bueno, a nivel internacional hay mucho, mucho que se debería hacer y desde luego para nosotros es clave que bueno, pues no se asedie a una ciudad con tantísima población civil, que no se bombardeen hospitales y todas esas reglas que, como decía antes, de la guerra se cumplan, que desde la comunidad internacional se respeten y de alguna manera se pidan a aquellos estados que no las están cumpliendo.
Sempre ho diem, senyora Font, en entrevistes com aquestes, que serveixin una perquè entitats com la vostra pugueu dir tota la feina que esteu fent, dos, perquè pugueu denunciar ben bé què és el que està passant a zones com la Franja de Gaza i allà on esteu treballant Metges sense Fronteres, tres, per poder-vos preguntar quina pot ser la nostra aportació, el nostre petit gra de sorra per ajudar-hi. No sé si teniu alguna mena de compte oberta o com podem ajudar-hi a tot plegat.
En Médicos Sin Fronteras sí que, bueno, es clave el apoyo a ciudadano. Nosotros somos una organización que en el 99% de nuestros fondos son fondos privados de la gente. Y ahora mismo, bueno, en Médicos Sin Fronteras funcionamos con, tenemos siempre un fondo de emergencia, que es lo que se activa en este tipo de situaciones, y ahí sí que se puede apoyar directamente, y lo pueden hacer visitando nuestra página web, msf.es.
Doncs allà hi trobareu la forma d'ajudar-hi per tot plegat. Mila Font, delegada de Catalunya de Metges Sense Fronteres, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Ràdio Estel. No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La gent es fixa molt en l'aspecte. L'aspecte físic.
Totalment.
És el primer que et crida, no?
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia. La ràdio il·lustrada.
Una altra nit que em costa dormir. Fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
17 minuts que passen de les 9 del matí. Núria Ros, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Rafa Sanauja, què tal? Bon dia.
Hola, hola.
Olma Giró, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Les cosetes de l'Andreu.
Ja me'n recordaré, Andreu.
Ara sí.
Però l'altre dia em van dir que tens veu d'un dibuix de manga.
Com?
T'ho juro, t'ho juro.
I en què es base un dibuix de manga? És a dir, bé, no, és que no ho sé.
Naruto, ja Naruto.
No, no, vull dir...
Ja t'ho diré, ja t'ho diré.
T'assembles a l'Espursito.
Sí, això ja m'han dit bastantes persones.
No
però...
El fullet, això... fullet tortuga.
Fullet... Què?
No, 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 és un... No sé quin dibuix és un dibuix de manga. No sé, m'ho
han
dit
l'altre dia. O sigui, en un específic.
Sí, sí.
Tinc veu d'un personatge de manga...
Específic.
Específic.
Mira. Sí, sí,
home,
sí, sí.
Home, ja el podeu...
Deu ser la Solsona.
És el que t'anava a dir, que el doblador deu ser la Solsona.
Ostres, una... Bé, primera vegada que em diuen això, gràcies. Bueno, bé, no sé si dir gràcies.
Gràcies.
M'ho prendré a bé.
Ja t'ho diré, qui és.
Ah, d'acord.
Sí, m'escriuen.
Molt bé.
Genial.
I si no puges a la segona planta...
I el trobaré.
Sí.
O la trobaré.
El trobaràs.
El trobaràs.
Ah, d'acord.
Crec que tots sabem qui és.
Sí, ja. Ja m'ho podia haver dit.
T'ho dic jo, ja està.
Avui al matí, que ens hem trobat a la porta.
Mira, veus? Escolta, què? Qui és Estel Caixet avui?
A veure, tant Paula Amàlia com Guillem Balart, que són els dos convidats, dos dels tres convidats que venen avui, ja els vaig estalquejar. El que no vaig fer, però, és mirar els seus signes del zodíac. Llavors, la Paula Amàlia és del 29 de setembre, per tant, escorpí.
Ole!
Diria que és del primer escorpí. Sí, sí.
Però una cosa...
No m'agraden, a mi els escorpí.
El 29 de setembre.
Veneno,
Sí, sí.
El 29 fa la festa ella mateixa, eh?
Clar, el 29 de setembre és escorpí.
Clar, és aquest enllaç, no? Entre...
Sí.
Hi ha polèmica.
És fins al 24.
No, Andreu, carinyo.
Sí.
D'octubre serà.
Andreu, carinyo, això no...
Però si jo sóc escorpí, sóc del novembre. No, escorpí és del 21 d'octubre al 21 de novembre, o del 22 d'octubre al 22 de novembre.
Allà, paz.
I els d'octubre són libres, els d'octubre.
No. Farem una cosa. Els de setembre.
Setembre. No,
setembre, octubre és Libra.
Octubre, novembre,
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 és veritat, sí.
Home, clar que és veritat. Sí, sí. Què és, llavors, Paula Amàlia?
És Libra. Paula Amàlia és...
Sí. Així ja, ja me torna a agradar.
Balanço, sí. En català.
Sí, sí, Libra.
Sí, Balanço.
Ho hem solucionat?
Sí. Sí? És que he tingut una mica de lapsus perquè tinc
tatuats. No passa res, a tothom li passa.
Els tinc tatuats, els signes.
Ai, en comptes de buscar per internet, ho mires del braç.
Sí, una miqueta.
Ah, sí? I ho tens mal tatuat?
Per si mai cau l'internet.
No, 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 tinc mal tatuat. És que jo m'he fet un lío.
Jo m'he sentit dolguda, com a bona escorpina, que em canviessin la data. Dic, mare meva.
Per qui han dit que són dolents els escorpins, però bé.
Mentida.
Escorpins piquen.
Sí. Bé, i després el Guillem Balart, que és de l'1 d'abril, que és Àries. Llavors, en el seu moment ja vaig dir que Guillem Balart, el que són xarxes socials, no les coneix perquè no té res. Exacte, o sigui, totalment res. D'altra banda, em dóna la sensació que passa una mica del tema de les fotografies que li fan. Vaja, que se les fa de vegades perquè l'obliguen a fer-se-les. Ah. Jo dic perquè al Teatre Lliure van penjar un vídeo de fa 2 dies en què s'ensenyava a l'elenc de l'obra com d'expectants estaven tots mirant les fotografies que els havia fet Sílvia Poch. Sí. I de fons es veu Guillem Balart passant olímpicament del tema i parlant amb un altre actor que no sé ubicar ben bé. Per contra, Paula Amàlia està bé primera fila i superatenta del que està passant en aquella pantalla de l'ordinador. I jo aquí us dic, noi i noia, no patiu si és que els dos em sembla que sou tan fotogènics que no us heu de preocupar per absolutament res, per si sortiu malament o bé a les fotografies, que treguin com us treguin, sortireu igual de guapos.
Xicos són, tots dos?
Tots dos són guapos.
Sí, sí,
la Paula Amàlia,
sí.
Té una bellesa diferent.
És que al Balart li passa el mateix.
Sí.
És veritat. Tenen un cert què?
Doncs són del meu team.
Uau.
Bé, ens hem de saber estimar uns mateixos. Vull dir, molt bé, Rafa Sanou,
sí, sí,
jo.
Exacte.
A veure...
No ningú, digue-t'ho.
Ah, ja, exacte. Exacte. I m'ho crec, clar, a més m'ho crec.
Els dos podríem dir que són els jovenets de l'obra. No sé si ho corrobores, Joan Trias.
No.
No? N'hi ha... Bé, clar, crec... En total n'hi han 4, em sembla, de jovenets.
Sí.
De tot l'elenc, que són no sé quants, perquè n'hi ha
són
moltíssims.
Són 15 i arriben fins als 76 anys.
Clar,
o sigui, dels 25 als 76 baixen la mitjana d'edat.
Guillem Balart té 30 anys, Paula Amàlia en té 33, són els jovenets de l'obra.
Sí.
No? I n'hi ha un altre
de més. De més jove. Sí.
De més jove.
N'hi ha un de 25 anys.
N'hi ha un de més jove.
Doncs la veritat...
En Montoro,
ah,
que té 25, que és el
que
més jove.
L'alt.
No, és baix.
És baix?
És baix.
Llavors, quines fotografies he vist jo?
Però no ho sé.
No l'he vist aparèixer. O se m'ha passat...
Era tan baix que no el veies.
Sí, també podria ser. Però bé, perquè tenim aquest problema nosaltres, les persones baixetes.
Adéu, tira, tira.
Bé, Paula Amàlia fa res que va fer els 33 anys i així ho publicava al seu Instagram. Mm. Clar, imagino que ho fa perquè tothom li deu dir que n'aparenta més i encara no li ha arribat la crisi dels 30. El que em treu una mica de context és que va penjar una fotografia de la fotografia de quan era petita, que la té penjada a la nevera, mal enquadrada, he de dir, i amb els típics lloros de Gran Canària,
ai,
com a imant que l'aguantava.
Punta,
M'ha fet bastanta gracieta aquesta foto. Tenir un imant de Gran Canària és un gran què, també. Ara bé, tinc una mica d'intriga, molt de tieta xafardera, ja ho veureu, perquè déu-n'hi-do amb el viatge que es va organitzar a les Maldives aquest estiu, Paula Amàlia, i atenció amb qui hi va anar, Dani de la Orden.
Ep, poca broma, eh?
Llavors, Paula Amàlia és una noia que amaga molt bé la seva vida personal, ho he de dir.
Sí.
Veurem si aquest cop se li ha escapat una mica de les mans. I és que ella i Dani de la Orden estan junts.
Ai.
Bé, una mica de hype, de parella, no? I després de fer una miqueta de safareig per aquí, que ja està, ja va bé... Ah, sí que és jove, sí. Doncs crec que se m'ha passat per alt, eh? O no parente, a les fotografies que li han fet, no parente l'edat que té. Però bé, després de fer una mica de safareig per aquí, ja està. Tant Paula Amàlia com Guillem Balart, que ja són amics d'aquest programa...
Sí, tant.
Estan més que aprovats.
Sí, tant. Jo, mira, sí, ja està. Ahir li vaig dir a Sergi Belbel... a micròfon tancat. És una cosa que m'heu sentit dir moltes vegades, però mai l'he dit tan obert. Paula Amàlia a mi m'encanta. Em xifla. De fet, crec que és consens de l'equip. Ens agrada,
sí,
ens
molt,
agrada
moltíssim.
I Guillem Balart, jo crec, i fa
que és dels teus preferits,
temps que ho dic, que serà el nou Julio Manrique.
Sí? I entre Pol López i Guillem Balart... que sé que són els dos dels teus preferits.
Tinc actors fetits, eh? Passis a escollir, va.
Va, va, ho deixem estar, doncs.
Guillem Balart.
Per què ve avui?
Bé, sí. Bona decisió, molt bé, Joan.
Per què va fer Hamlet? I Paul López, per cert, d'aquí poc farà Macbeth.
Sí, és veritat. El Teatre Lliure.
Teatre Lliure. Anirem, eh?
Sí, va. Suposo.
Anirem i vindrà. I ja està.
Continuo jo.
Sí, com vulguis.
Ah, d'acord. És que sempre m'introdueixes tu les meves cosetes.
Vols que ho facis?
No. No, no, és igual, mira.
Fes-ho, Joan.
El toc.
Mira, gràcies. Doncs el toc és la comprovació de xinxes al metro. Sí, com no. Heu escoltat, xinxes al metro. A veure, sí que ara el tema de
xinxes... Que n'hi ha, no?
Espera't un moment. Ah. A veure, sí que ara el tema xinxes és un tema molt recurrent últimament, no?
Sí.
I normal que ho sigui. Crec que és un dels pitjors malsons de la gent ara mateix a l'Europa Occidental. I direu, què tenen que veure xinxes i metro? Doncs perquè aquí el nostre amic telèfon mòbil i Instagram TikTok ensenyen vídeos de gent que se n'ha trobat als seients de metro de París i Londres. I ja sabeu, després anem nosaltres.
Molta angúnia.
Sí, i no poquetes xinxes, no. Està bé ple. Ara, no ens posem tots malalts per aquest tema, però sí que és veritat que fa feredat veure-ho i pensar que en breus ens toca a nosaltres. I jo us he de dir que cada vegada que m'assec al metro, últimament, he de mirar el seient primer per veure si hi ha xinxes.
Mira, així hi haurà més seients lliures.
Veus? També et dic una cosa. No, també et dic una cosa. Que tant a Madrid com a París segur, com a Londres també segur, els seients del transport públic tenen la no sé com dir-ho, la catifeta aquella per sobre,
sí.
La robeta aquella,
sí.
I Barcelona no en té.
Sí.
I això ens podria salvar.
Sí, saps què passa? Saps què passa? Que jo també he vist vídeos que es troben a les cantonades de les portes, les xinxes.
Ai, no!
Sí. Llavors, aquí potser, ja no salve ningú.
Potser els aixafen la porta, llavors, ja no ens hem de preocupar.
Jo de tu sí que em preocuparia.
Si
sí.
Si
és a dir, feu cas als avisos del metro i no us recolzeu a les portes.
Val. Va.
Red flag.
Doncs taxis o cotxes que et piten perquè estàs en carrer peatonal pel mig. A veure, no. I poso èmfasi en el carrer peatonal, perquè si és peatonal, per què hi passen cotxes?
Àrea pedonale.
Sí, no entenc. No entenc res. I el que tampoc entenc és la cara de poca vergonya de taxistes i conductors...
Mira.
...que tenen la cara de pitar-te quan la preferència la tens tu, que vas caminant.
Sí.
Òbviament que no vull que m'atropellin, està més que clar, no, això? Però tingueu paciència, per favor, i ja el peató se n'adonarà en algun moment d'anar cap a... de retirar-se cap a la dreta o l'esquerra perquè el senyor cotxe pugui passar.
Jo sóc de les típiques que pita amb la moto, eh?
Sí, eh? Ai.
Home, si sents el motor,
però,
sisplau, apartis, vull dir...
Però
si,
en un
si
carrer peatonal.
Sí, però és que hi ha carrers peatonals que estan autoritzats alguns vehicles.
Sí,
si ets veí, per exemple... No, però que... Sí, tens raó.
Sort que no
és que jo no tinc paciència.
Una moto elèctrica, perquè si no encara haguessis...
El claxon molesta bastant.
Sí, molt, molt.
Jo només hi ha una
coseta... Menys quan el toques tu.
Exacte.
Llavors és una alegria, no, Núria?
Sí, m'encanta. Pip, pip, pip.
Està prohibit tocar el claxon.
Ho sé,
ho sé. Jo no el provo mai.
Només hi ha una coseta que em faci més ràbia encara que les motos i els cotxes pitin per un carrer peatonal, que és la bicicleta.
Doncs no vagis a Amsterdam, perquè la preferència ja et dic jo que no la tens tu.
Sí, això és veritat.
No visc a Amsterdam.
I dic que no hi vagis, no que no hi visquis. Ai.
Tot bé avui, Olma Giró?
Sí.
Molt bé.
Estem girats,
en popular,
o no?
En popular opinion.
En popular opinion, és a dir, en popular opinion de l'unpopular opinion d'una persona que deia artistes i influencers que són referents per adolescents i joves haurien de deixar de romantitzar el tabac.
Musca.
Exactament. Sí, la Musca va publicar una fotografia fa uns dies en què sortia amb un cigarro a la mà, no? Llavors, aquest noi va publicar això de deixar de romantitzar el tabac, diguéssim, en persones conegudes, referents per als joves i adolescents. No vull pretendre alliçonar a ningú, primer de tot, però em sembla fort que posi deixem de romantitzar que els famosos fumin. I aquest cap de setmana i aquests dies s'està parlant molt d'això, perquè també recordem Aitano, amb els balls, diguéssim,
sí,
fora de
sí,
to,
sí, sí.
Que feia els seus concerts, que, per cert, res de l'altre món. Però bé, la frase hauria de ser deixem que els famosos facin el que vulguin, la seva salut és problema seu, i que no només siguin els famosos models a seguir, sinó que hi entri en joc el sistema educatiu d'aquest país, i que els joves, i no tan joves, siguin prou crítics amb ells mateixos per saber què el que veuen, per saber si no... si és bo o no per la seva salut i pel seu benestar. Un artista, ara no l'hem de seguir per si és guapo, guapa, fume o deixa de fumar, l'hem de seguir per les coses que fa com a artista i no com a persona. I torno al mateix, potser el problema és que els artistes es fan grans i els seus seguidors són cada vegada més petits, més joves, no? I ja està, m'he quedat a gust.
Molt bé, Andreu, m'ha agradat aquest speech.
És veritat.
Bravo.
Sí, sí, és que és veritat, que facin el que vulguin amb la seva vida.
Sí. I si ho volen publicar a les xarxes, que ho publiquin, perquè són la seva vida. Vull dir, el problema el tenim nosaltres com a persones si ens creiem tot allò que fan i ho hem de fer nosaltres també.
Dit i fet.
Mm. Sí.
Andreu, maco, precioso. Gràcies,
ai, gràcies.
Eh?
A tu, Joan.
Bé. Vinga, adiós. Sembla mentida que tu perdonis tot si em somrius.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Dos quarts de 10 del matí. Núria Ros, què ens expliques avui també als consells?
Mira, doncs, avui us porto els consells definitius per fer un bon canvi d'armari.
Ole!
Sí, ostres, com important. Hem tardat a parlar dels canvis d'armaris.
Espera't.
A veure, jo t'ho dic.
No, deixeu-me explicar. Sé que avui torna a fer caloreta,
sí, sí,
perquè
sí.
Jo m'he posat un jersei de llana i estic aquí suant el més gran.
Efectivament.
Però també és veritat que si escolteu a Jordi Miralles, ens explica que en uns dies hi ha d'haver un retrocés de les temperatures, ve un temporal, venen pluges, per tant, ja és hora. Home, 18 d'octubre, què vol dir això d'haver d'anar amb pantalons curts? N'estic cansada, vull anar amb gorret.
Ai.
És veritat o no?
Sí, sóc l'únic que vaig amb pantalons curts, és veritat. Sí.
Ah, sí?
Sí.
Bé, és igual, però el que dèiem, en els propers dies, en principi, han de baixar les temperatures i, per tant, és necessari un canvi d'armari. Per això deia que avui són uns consells de vital importància, perquè, tot i que ha tardat en arribar, per fi podem dir que estem notant un canvi de temperatura. És que aquest guió el vaig escriure dilluns, eh? M'ha canviat una mica.
Però una mica es nota.
Sí, sí. Mira, els que venim amb moto a 6:45 del matí, es fa més fresca i segurament la roba que teníeu a l'armari us posàveu abans d'ahir o la setmana passada, doncs avui ja no la podeu utilitzar de la mateixa manera. Senyores i senyors, la vida evoluciona i, per tant, ens hem d'adaptar. I adaptar-se ara mateix significa canviar l'armari per portar la roba adequada en aquesta estació com és la tardor. Mm-hmm. Estàs desentonat, Andreu González.
Sí, una mica.
Per tot el que us acabo de dir, avui, a Consells de Lifestyle, els consells definitius per fer un bon canvi d'armari. Una loba en el armario. Llavors, ai...
Aquí, bàsicament...
Pels abrics, no?
Cada vegada em costa més.
Aquí, bàsicament, la clau és que apareix un armari, no?
Sí, 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 exacte.
Mm-hmm. Molta gent als armaris.
Escolteu-me, vosaltres heu fet ja el canvi d'armari aquesta temporada, no, eh?
No.
No, perquè a més... Bueno, sí,
porto un any.
Explicaré la meva vida.
Sí.
El meu canvi d'armari és molt fàcil, perquè jo tinc molt poca roba.
Sí.
Jo, ràpidament, pim-pam...
Però per molt que tinguis poca roba, s'ha de fer bé. S'ha de fer bé, per això avui us porto pas a pas els consells que heu de seguir per no perdre roba pel camí, per no acumular roba que no necessiteu, etc. El consell número 1 és molt important i hem de fer pas a pas. Si ens saltem un pas ja no té sentit.
Ah.
Consell número 1, fora la roba de l'armari. Tota. Tota. Segons els experts, el primer que hauríeu de fer és treure tota la roba de l'armari. Sé que és una mandra increïble, que fa
tota,
mandra.
Eh?
Sí, sí,
home,
però
té sentit, té sentit.
Té sentit perquè aquesta és la millor manera de veure tot el que tenim a dins.
Uh-huh.
Perquè després acumulem i ens trobem uns pantalons que, per exemple, ja no ens van bé.
Sí.
Què fan els pantalons allà? Què fan? Res.
No, és que és moment també de dir...
Exacte. Llavors, aquest primer consell seria una mica el que us diré ara. Per ordenar, primer cal desordenar.
Ah, bona aquesta.
Sabeu allò que diuen desconnectar per tornar a connectar? Doncs en aquest cas, per ordenar, primer cal desordenar.
Mm-hmm.
Vosaltres ho feu, això, quan...
No.
Jo sí, però en un minut...
És una mandra, eh? És a dir, t'has d'hipotecar un matí si treballes de la tarda, una tarda si treballes de la tarda.
Sí, sí, sí.
Llavors, consell número 2, netegeu bé l'armari. Una vegada hem tret tota la roba de dins, doncs hem d'aprofitar aquesta oportunitat per fer una neteja completa. I com ho fem, això? Doncs molt senzill, eh? Agafem una baieta, la mullem i quan estigui humida la passem per tot l'armari i també, sobretot important, pels penjadors.
Sí, perquè hi ha molta pols.
Exacte, i a vegades no els hi donem importància i és important en aquest cas. Llavors, consell número 3, repartiu la roba per sobre el llit per famílies.
Per famílies?
Per famílies la roba.
Clar, no em reparteixis la teva família pel llit, eh?
No és que visquis amb cinc famílies.
No. Mira, m'explico. Una vegada tota la roba estigui fora de l'armari i aquest armari estigui net, doncs hauríeu d'anar a col·locar la roba en blocs segons la seva família. Per exemple, els pantalons amb els pantalons, les camises amb les camises, les dessuadores amb les dessuadores. D'aquesta manera tindreu sobre el llit un lloc per cada peça de roba. Val? I si us organitzeu i penseu en el que feu, serà un moment, realment, perquè separar pantalons de samarretes... És senzilla. Llavors, consell número 4, prepareu 3 piles de roba. Val? Una vegada organitzada aquesta roba per famílies, heu de dividir-la en 3 blocs.
Encara més, eh?
M'esteu seguint, eh?
Sí, no.
Tenim samarretes i pantalons i dessuadores dividits per famílies.
D'acord.
Llavors, quan tinguem aquesta organització feta, separem aquestes piles de roba en 3 diferents.
O sigui, n'hi haurà 9.
En 3 blocs. No. A veure, no és tan complicat. No. Obres l'armari, treus tota la roba.
Sí.
Una vegada tota la roba està sobre el llit, agafes una baieta, neteges l'armari. Després d'aquesta roba que està sobre el llit, la dividim segons la peça de roba que sigui. Samarreta, pantaló, camises...
És que siguin, com són 20. Com si són 20.
Sí, totes les que tinguis per famílies. I una vegada estiguin dividides per famílies...
S'ha de fer un pensament.
S'ha de fer un pensament, correcte, gràcies, i dividir-ho en 3 blocs. Val? El primer bloc serà amb tota aquella roba que ens quedarem. Per tant, allà hi poden haver tant pantalons, com samarretes, com camises, que prèviament has organitzat en 3 blocs per separar.
Sí.
Llavors, el segon bloc, amb aquelles coses que volem donar. Perquè a vegades doncs, creixem i aquesta roba no s'ha de llançar, s'ha de donar. I el tercer bloc, amb les coses que tenim dubtes. Pots dubtar. Tenim aquesta oportunitat de dubtar. D'aquesta manera, la quantitat de roba s'anirà reduint de manera considerable i no acumulareu més roba de la que realment necessiteu. Mm-hmm. Ara sí, eh?
Sí, ara ho he entès.
A mi m'ha encantat el concepte de per famílies.
Per famílies, clar.
Per famílies.
Llavors, consell número 5, alerta, aneu molt en compte amb els per si de cas. Prou ja d'excuses, prou ja de guardar aquella roba per si ens aprimem, per si ens engreixem, per si aquell any ens l'hem de posar, encara que faci 10 anys que no la fem servir, perquè us va costar molts de diners, prou ja, estic indignada, val? Cal ser honest i sincer amb un mateix i posar només a l'armari aquella roba que sí que necessitem. Fora les excuses, fora la roba excusa. Com a nou concepte.
No, i tant.
Estic a favor,
eh? Està molt bé i és molt necessari.
És que al final, per si de cas, et porta a tenir una prenda 15 anys, eh?
Sí. Exacte, i després busques, no sé, un dia en concret, no has d'anar de color blanc a la feina, m'ho invento, i busques aquella camisa en qüestió i no la trobes per la roba, per excusa.
Per si de cas.
Clar, però ja d'excuses, home.
Fora.
Llavors, consell número 6, anem acabant. Vinga. Comproveu que no hi hagin taques. Atenció al consell, perquè de tota la roba que arribeu a treure de l'armari, n'hauríeu de fer un seguiment. Això significa mirar si hi ha o no hi ha taques. En el cas que n'hi hagi, és senzill, renteu-la abans de guardar-la de nou. No sigueu marranots.
Clar.
Si hi ha una taca, la netegem. És important, rentar aquesta roba i, per tant, les taques, perquè si no ho feu, aquestes taques es poden rovellar i després ja podeu dir adeu definitivament a aquesta peça de roba en qüestió. A l'altra cara de la moneda, també tota aquella roba que decidiu guardar perquè ja no us podeu posar pel canvi de temperatura, també hauria d'estar neta. Sí. Ara que la guardem al canapé del llit, doncs rentem-la. I llavors, últim consell, però no menys important, consell número 7, col·loqueu la roba a l'armari d'esquerra a dreta. Atenció a aquest últim consell perquè us facilitarà, jo crec, molt la vida. Si aneu agafant les piles de roba i les col·loqueu d'esquerra a dreta, tant pel que fa als colors, és a dir, de colors foscos a clars, com pel que fa al pes de la roba, és a dir, de brics a camises. Exacte. És a dir, per colors més foscos a més clars i d'abrics a camises, de més gruixuts a més prims.
L'Andreu li acaba d'agafar un nictus. Ara
però s'està entenent, no?
Perfectament.
És a dir, és que jo no ho faig gens.
No, jo tampoc ho faig, però clar, és molt important perquè el vostre armari lluirà més organitzat i més net, també. I serà més senzill trobar les coses.
Sí, sí.
Dius, avui em vull posar una jaqueta de color negre a l'esquerra.
És tot un art.
Avui em vull posar una camisa de color carn. A la dreta mig. Ah, és que és molt senzill.
Sí.
D'aquesta manera ho dèiem, trobar una peça de roba serà molt i molt més senzill i les vostres habitacions lluiran com palaus de l'ordre.
Tenim fórmula?
Sí, home, i tant. Netejar l'armari, més separar la roba per famílies, més dividir-la en 3 piles, més donar el que no serveix, més col·locar la roba d'esquerra a dreta, menys taques, igual el canvi d'armari ja no és un problema.
Bravo!
Olé.
Cinc minuts, pràcticament, i arribem a 3:15 del matí. Giró, què?
Doncs mira,
on
avui...
On anem avui?
Avui no, avui escoltarem un trajecte. I és que la setmana passada, fa just una setmana, van començar les obres pel desdoblament de la línia R3 a Rodalies, les obres molt reivindicades. De fet, fa més de 40 anys que els usuaris de la línia Vic-Puigcerdà ho demanaven. Ara han començat. Llavors, què passa? Doncs que tot tarda més. Les coses de Palacio van despacio i abans el trajecte que es feia amb un tren directe, que tampoc és que fos la cosa més ràpida, eh? Per exemple, de Barcelona a Ripoll es tardava 1 hora 55 minuts. I ara el que va fer la girocleta aquest cap de setmana és pujar el tren a Barcelona-Sants, anar fins a Ripoll i veure quant temps de més es tardava, perquè, clar, això depèn de cada dia. En aquest cas, ja us ho avanço, 40 minuts més, és a dir, de 1 hora 55 vaig estar 2 hores i mitja, i en lloc d'agafar un tren directe, que era un regional, has d'agafar, primer de tot, un de Barcelona-Sants, un regional que et porta fins a Mollet-Santa Rosa. No sé si hi heu anat mai a aquesta estació, us sona?
No.
Jo tampoc, no hi havia anat mai. I, de fet, em va costar molt aprendre el nom. Arribes a Mollet-Santa Rosa, de Barcelona-Sants. Llavors has d'anar caminant, agafar un autocar, un autobús, que et porta fins a Centelles. Centelles, hi havíeu estat?
No, no, el nom, però...
Centelles, sí.
Sí?
Sí, Centelles.
I de Centelles agafeu un altre regional que us ha de portar, ara sí, i finalment fins a Ripoll. Tot això perquè, com que la línia R3 està en obres... I, de veritat, és un trencaclosques. A part, clar, la dificultat és, per totes les persones que viatgen, no agafes l'autobús a l'estació de tren, sinó que, evidentment, està indicat, però has de fer com una ruta d'uns 5-7 minuts caminant, amb pujades, etc. Llavors, tot això és el trencaclosques
que s'ha
de fer. Una peripècia.
No et preguntaré quan has tardat, et preguntaré quan pensaves que tardaries.
D'acord.
Però t'ho pregunto
ara. Em pensava que em donaves temps per pensar-ho. T'he de dir que em pensava que tardaria més, però que quan estàs fent el trajecte se't fa etern. Però perquè si és la primera vegada que el fas o si vas amb algú que no domina molt del tema, de veritat que et perds, perquè vas seguint a les persones però dius, ai, ara no sé on vaig, ai, ara no sé què d'agafar, perquè com que vas d'un lloc a l'altre és complicat, és complicat.
T'ho expliques tot plegat després, eh?
Sí.
Hola, hola.
Quan sona aquesta música, t'has adonat que m'aixeca com un suricata?
Clar.
Aquí, escoltant-vos...
T'has de posar... Up! Oficial.
Firme, firme.
Ara,
ara, ara. Bravo cap bravo.
Devies fer rècord Guinness de fer...
Bravo,
bravo.
Cap bravo. Ah, que duri. No, perquè jo sóc... jo tinc els pulmons molt tocats. Jo igual... A veure... Bravo!
Ai, no, ai, no podria.
Ai, 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 ai. No, el record que és per tu, Trias, en aquest cas. Moment que bravo! Ja sabeu, els supermercats de confiança, de proximitat. 65 anys d'història.
Legión!
És que es diu aviat Legión. 3.000 supermercats, però quina bogeria és aquesta?
Una burrada.
Quina bogeria, és que el tens a tot arreu. Què necessites? Estan allà, esperant-te. Els supermercats Cabravo, botigues de nova generació.
De nova generació?
De nova generació.
Com deia?
Perquè han dit, escolta, ens hem de modernitzar.
Clar, les generacions passades Cabravo, ja n'han tingut de
Cabravos. Senyor Cabravo va dir, venit pa acá, als empleats, i va dir,
sí.
Vull... supermercats de nova generació. I això què quiere decir? Espavilaos. Saps què vull dir? El senyor Cabravo és així. Doncs millor preparades per donar resposta a les noves preferències del consumidor. Després ho va pensar i va dir aquesta.
No, clar,
Cabravo et cuida i, a més, els regala als nostres oients una cistella meravellosa cada setmana. Ja anem per la setena. Aquesta és la setena.
Sí, sí,
que
sí,
regalarem. Sí, sí, sí. Atenció, recordem els productes. Perquè...
Ser oient de... No, va dir, ser oient de Cabravo i fidel a Radio Estel...
Té premi.
Té premi.
Té premi.
Se oient de Ràdio Estel i fidel a Cabravo.
Xocolata negra, ment d'ametlles, nius d'espinacs, muesli d'ametlla i avellana, arròs...
Torró. No.
Bomba.
Marmelada.
Torró no, torró teníem en l'altra, en la del mes passat, però no passa res. Aquí tenim olio d'oliva verge extra. Bueno,
rapidito.
Doncs anem amb la pregunta, perquè avui, atenció, és el Dia Internacional de... l'anestèsia. No demanarem per l'anestèsia per se, però sí per les coses que poden arribar a deixar-nos cau, eh? Ah. Els nostres oients.
Sí.
Allò que ens avorreix de debò, eh? L'avorriment. Per tant, la pregunta que avui us fem és quina cosa, quines coses, quines persones t'avorreixen molt? No sé, per exemple...
Poden dir persones, eh?
Fer cua... Imagina't. Home, clar, val tot. La cosa que... el moment o la persona o l'activitat que t'avorreix molt. Fer cua. Jo he pensat, fer cua.
Fer cua
és avorrit.
Per exemple.
Escoltar polítics. Saps, és prou avorrit. Moltes vegades, eh? Perquè nosaltres anem al detall. Si escoltes Felipe González, et distreu, però altres no tant, val? O Alejandro Fernández, jo aquest soc fan. Aquest no m'avorreix. Un diumenge a la tarda, això avorreix prou.
A mi m'avorreix molt.
A mi no m'agrada el diumenge a la tarda. El canviar nòrdics, eh? Jo quan has de canviar el nòrdic, això és molt avorrit.
Sí. No?
Agafar el tren.
No tens consells per canviar el... Un dia podries fer-los per canviar el nòrdic.
Me'ls aneu tu.
Perfecte. Buscar aparcament.
Oh, sí.
Els cunyats.
Posar gasolina.
Absolutament els cunyats. Absolutament els
cunyats. Doncs aquesta és la pregunta, perquè juguem amb nosaltres. Quina cosa, quines coses, quines persones us avorreixen molt, us anestesien, us deixen tocats, cau. Volem saber. Missatges al 663, abans que el José em foti bronca, 663-99-30-62, 663-99-30-62, missatges per escrit o de viva veu, que ens agrada molt rebre'ls, i podeu participar en el sorteig que farem ja d'aquí dos dies. Divendres, nova Cistella Cap Bravo per als nostres oients.
Doncs vinga, va. Gràcies, Rafa. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida parlem de l'etiquetatge dels productes amb Albert Ors, subdirector de disciplina de mercat de l'Agència Catalana del Consum.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Si tens un objectiu, tens un destí, el DIR. Vols perdre pes? Prova l'Spin DIR Zumba o Body Combat. Busques guanyar to muscular? Suma't al Body Pump, al Tonificat o als Aquàtics. Toca millorar la mobilitat? Tens pilates o ioga. Divertir-te? Sevillanes i jazz. Al DIR tenim més de 50 tipus d'activitats i amplis horaris. Apunta-t'hi ara i tindràs condicions especials d'inscripció. DIR.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què se'n parla?
Vinga, va, doncs avui en el nostre espai del consum que volem plantejar-nos la pregunta següent. Parem prou atenció a l'etiquetatge dels productes? Sens dubte, les etiquetes ens proporcionen molta informació sobre el que comprem, però no sempre li donem la importància que tenen. Per parlar d'aquesta qüestió, que ens afecta molt directament, segurament molt més del que pensem, com a consumidors i consumidores, comptem ara mateix amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. Per tant, saludem ja el seu subdirector de disciplina de mercat, senyor Albert Ors. Molt bon dia i gràcies per ser nosaltres a la caravana.
Ja. Espero no convertir-me en un candidat a la vostra pregunta.
No, segur que no, segur que no. Senyor Ors, per què és tan important, deixem començar per aquí, eh? Per què és tan important l'etiquetatge dels productes?
Aviam, el dret a la informació és un dels drets bàsics dels consumidors que ens reconeix el Codi de Consum de Catalunya. La informació és essencial per conèixer i utilitzar amb seguretat i de manera... Per tant, tenim dret a rebre informació veraç, objectiva, suficient i que no pugui induir a confusió, error o engany. Tota la informació sobre les característiques dels productes i les condicions dels serveis ha de ser accessible per als consumidors abans de fer qualsevol compra. Així, hem de poder valorar i fer una tria ben fonamentada. De la mateixa manera, tenim dret a rebre tota la informació sobre preus, tarifes i qualsevol concepte que pugui incrementar el preu final.
Mm-hmm. Entenc, per tant, que tota aquesta informació sobre les característiques dels productes que consumim ens pot arribar per canals diversos, no?
És clar. Aquesta informació la podem obtenir de maneres molt diverses. En els envasos i els embalatges, en etiquetes o cartells, en els contractes, en un pressupost, en les ofertes o publicitat, etc.
Si parlem de l'etiquetatge d'aliments frescos que sovint es venen a granel, per exemple, com la fruita, les verdures, el peix, per exemple, com ens han de facilitar aquesta informació?
En aquest tipus de productes, els establiments ens han de proporcionar la informació mitjançant cartells o rètols, bàsicament. Hi ha dades que són imprescindibles, com ara el nom del producte, i en alguns casos també cal indicar-ne, per exemple, la varietat o la categoria, la zona d'origen, que és una informació molt important si volem fer un consum de proximitat, i el preu per unitat de mesura, és a dir, el preu per quilo o el preu per litre, etc. Tota aquesta informació és obligatòria perquè resulta imprescindible perquè els consumidors puguem conèixer les característiques del producte que tenim davant i decidir quina compra volem fer en funció de les nostres necessitats.
Mm-hmm. Per tant, entenc que una dada molt important de les etiquetes dels productes alimentaris deu ser la data de caducitat, no?
I tant. Quan es tracta de productes alimentaris envasats, aquesta és una dada obligatòria. L'objectiu d'indicar una data de consum és informar fins quan el producte manté la qualitat sanitària i organolèptica, és a dir, el tacte, el gust o l'olfacte. Tot això sempre que el producte s'hagi conservat seguint les instruccions del fabricant. La data la podem trobar indicada de dues maneres. Amb data de caducitat, en els productes que es malmeten amb molta rapidesa, s'expressa amb el dia i mes, i a partir d'aquella data ja no és segur consumir el producte. Mm. I amb data de consum preferent, la resta d'aliments. La data de consum preferent és la data fins a la qual el fabricant preveu que es mantindran les característiques de qualitat del producte. Mm-hmm. S'expressa amb la indicació consumir preferentment abans de... I passada aquesta data, encara que es pot consumir, tot ja no tindrà la mateixa qualitat. I clar, si la sobrepassem molt, podem córrer perill. Mm.
Des de fa uns anys també, senyors, és obligatori informar dels aliments que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies. Això és així, eh?
Des del 2014 existeix aquesta obligació d'informar sobre 14 grups d'aliments que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies. Per exemple, els cereals, els crustacis, el peix, els ous, la soja, la llet i derivats, els fruits secs, etc. En el cas de productes envasats, aquesta informació ha de donar-se en l'etiquetatge. En el cas d'establiments de restauració i tots els establiments que venen els aliments sense envasar o que s'envasen en el punt de venda, poden facilitar la informació sobre al·lèrgies oralment, encara que també l'han de tenir per escrit, o bé amb cartells, etiquetes o rètols, i en les cartes i els menús dels restaurants i bars. Mm-hmm.
Senyors, has esmentat els productes envasats. En aquest cas, quins consells ens podeu donar des de consum pel que fa a l'etiquetatge?
Evidentment, llegir atentament les etiquetes i assegurar-nos que ens proporcionen informació adequada i suficient. Comprovem també que hi figuri la identificació del responsable d'aquell producte, és a dir, el fabricant, el distribuïdor, l'importador, etc. Tinguem en compte les advertències i les recomanacions sobre la instal·lació, l'ús, el manteniment, etc. Quan la utilització d'un producte pot comportar riscos previsibles, cal advertir-ne de la perillositat. Els productes de neteja, per exemple, han de tenir advertències de seguretat com ara no ingerir o mantenir fora de l'abast dels nens. En el cas de productes alimentaris, quan són envasats, han d'indicar aspectes com ara la llista d'ingredients que major a menor pes, la quantitat neta de l'aliment, la informació nutricional, és a dir, la quantitat de greixos, hidrats de carboni, etc. I la data de consum, com hem dit abans. Si és una peça de roba, hi haurà la composició, les instruccions de rentat, de conservació, etc. En el cas de les electrodomèstics, fixem-nos en l'etiqueta energètica, que ens informa sobre l'eficiència de l'aparell. En resum, les etiquetes ens proporcionen informació molt valuosa sobre les característiques del producte, per tant, consultem-les.
Suposo que també és molt important tenir en compte el col·lectiu de persones a qui va adreçat un producte, i suposo que especialment ho hem de fer quan es tracta dels més petits. Quines dades obligatòries han de constar l'etiquetatge d'una joguina infantil, per exemple?
Les dades mínimes obligatòries que hi han d'aparèixer són la marca CE, que significa que la joguina compleix les exigències essencials de seguretat contingudes en les normes comunitàries. Significa que el fabricant declara que el producte compleix tots els requisits aplicables a la seguretat del mateix i assumeix la plena responsabilitat del producte. Cal també que hi figuri un número que identifiqui la joguina, el lot, la sèrie, el model, etc., perquè així, si hi ha algun problema, es pot identificar ràpidament. El nom i la marca del producte. La raó i l'adreça del responsable del producte. Les instruccions i advertències d'ús i les restriccions d'edat, si n'hi ha. Tinguem en compte també que les disfresses infantils,
sí,
tot i que són un producte tèxtil, han de complir els mateixos requisits de seguretat que una joguina. Han de portar també la marca C, han d'incorporar la indicació de l'edat recomanada, han d'estar fabricat amb materials no inflamables, sense parts punxegudes que puguin tallar, o peces petites que es puguin desprendre, les màscares han de tenir prou orificis de ventilació, no poden tenir cordills llargs a la zona del coll que puguin produir asfíxia, etc.
Deixem preguntar-li per últim, senyors, quins controls es fan des de Consum sobre l'etiquetatge dels productes?
Des de l'Agència Catalana del Consum, periòdicament, fem campanyes informatives relacionades amb l'etiquetatge dels productes que van dirigides tant als consumidors i consumidores perquè coneguin els seus drets, com els comerços o empreses perquè siguin conscients de les seves obligacions i etiquetin correctament els productes que posen a la venda. Per banda de les campanyes informatives, també fem actuacions d'inspecció i de control a les botigues i les empreses per garantir que es compleixen amb la normativa i es proporciona la informació adequada a les persones consumidores.
Podeu trobar tota aquesta informació, com sempre, sobre com exercir els vostres drets com a consumidors al web consum.gencat.cat i també a les xarxes socials @consumcat. Em sembla que hi són, senyors, a totes les xarxes socials, eh? Els podem trobar a Instagram, a X, a tot arreu, eh?
Sí, sí.
I a més, a través del web, crec que també podem fer totes les gestions que considerem oportunes com a consumidors i adreçar-nos a l'Agència Catalana del Consum. Senyor Albert Tors, subdirector de Disciplina de Mercat de l'Agència Catalana del Consum, moltíssimes gràcies per ampliar-nos tota aquesta informació sobre l'etiquetatge dels productes aquí a Ràdio Estel a la Caravana. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ràdio Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Creure que sí, que la vida és avui i no ahir.
Coco ens presenta Llimona i Sal.
Si tu m'agafes per la cintura i jo te'n volto contra natura, seguint el ritme que
no s'atura.
Coco, el grup format per la Fiona i la Clara, connecta amb el públic des del primer moment. Coco és alegria, intensitat i diversió. Llimona i Sal. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tribuneros, amb la periodista esportiva Gemma Mallorca, el periodista esportiu David Balaguer, l'entrenador del juvenil Girona Futbol Club Quico Parcerisses i Pol Corredoira, periodista esportiu de Ràdio Estel.